I obrim bloc poliesportiu en aquesta nova edició del temps de descompte, un bloc poliesportiu que ha de fer referència al món del bàsquet, al món de l'hoquei, també a l'excel·lent paper del jove nedador sitgetà Jaume Monasterio Sella als campionats de Catalunya d'hivern de natació funcional. Una nova jornada al grup segon de Copa Catalunya i una nova victòria del Club Bàsquet de Sitges que dissabte passat a la tarda es va desfer en comoditat del bàsquet de Sant Boi per un contundent 81-56. Els parcials dels quatre períodes van ser de 18-15 al primer, 24-16 al segon, 23-11 al tercer i 16-14 al quart i definitiu període. Els anotadors dels Sitges van ser Pérez amb 6 punts, Palou amb 8, García amb 10, Mestres amb 9, Escudé amb 6 punts, Rodríguez amb 7, Edu Piñero amb 16, Xavi Sabater amb 15 i Arturo Barro amb 4. En fi, un partit força plàcid el que va disputar el passat dissabte, com dèiem, al pavelló de Pinsbens, els homes de Daniel Sampera. A la mitja part ja dominaven en 12 punts, 42-31, i al final del maig, com dèiem, aquest 81-56 que segueix col·locant els Sitges tercer a la classificació. Comentar, però, que en l'altre partit de la jornada, entre els dos primers classificats, el Castellbisbal i el Viladecans, l'equip local s'imposà per 89-61. Així doncs, com queden les coses? El Viladecans, amb 17 guanyats, ha perdut un partit d'avantatge respecte als seus perseguidors, com són els Sitges i l'Artés, amb 14 victòries. A falta de 9 jornades per al final de la Lliga, 3 partits d'avantatge, certament, són molts. Tot i que el Viladecans, recordem, encara ha de visitar les pistes de l'Artés i la dels Sitges. Un punt de referència, si volen, el resultat del partit de la primera volta amb la Viladecans va ser de 84-74, favorable al conjunt del Baix Llobregat. Recordar, ja per acabar, que en aquest proper cap de setmana el Sitges té un difícil desplaçament, diumenge a partir de les 6 de la tarda a la pista del Grup Barna. I del bàsquet a l'hoquei per comentar-los la derrota 5-6 que va patir el Club Patí Sitges també aquest passat dissabte a la tarda davant el Sant Feliu de Codines. Partit molt boig que els Sitges, tot i anar perdent per 0-6, a punt va estar d'endur-se com a mínim un punt. Una derrota al cap i a la fi d'aquelles que fan mal, la que va patir el conjunt de Javi Navarrete davant el segon classificat, el Sant Feliu, que va dominar durant tot el partit. A la mitja part el resultat ja era d'avantatge visitant per 0-3. Encara que tot estés en contra, jugadors i afició ja començaven el segon temps confiats, com a mínim han aconseguit la remuntada. El somni va durar, però, molt pocs minuts, ja que el Sant Feliu va fer el 0-4, el 0-5 i el 0-6. Darrers 5 minuts de partit, d'aquells que diuen per maquillar el marcador, 3 gols d'Oriol Borràs i 2 més d'Òscar Martínez van deixar amb el 5-6 definitiu. En fi, com els dèiem, un pas enrere el que fa el Club Patí Sitges, que es troba tercer per la cua amb 15 punts. Fent números, doncs dir-los que la salvació, hores d'ara, la marca el Areces o el Raspeig i que aquesta salvació es troba amb 7 punts. A la part alta de la classificació, el Sant Antonio continua dominant, 39 punts, líder, seguit del Sant Feliu, el rival del passat dissabte dels Sitges, amb 35 i 32 per equips com el Voltregà i el Tordera. El Vendrell se situa 5è amb 31 i el Cerdanyola amb 30. En fi, entre aquests equips es pelaran, com aquell que diu, l'ascens de categoria. Tornem a repetir una setmana més. Pugen 2, baixen 5. Proper partit del Club Patí Sitges a la pista del Raspeig. I sens dubte una de les grans notícies d'aquesta jornada esportiva, l'excel·lent actuació del jove nedador sitgetà en Jaume Monasterio Sella als campionats de Catalunya de natació funcional que es van disputar aquest passat cap de setmana a la localitat de Parets del Vallès, organitzat conjuntament pel Club Natació Parets i la Federació Catalana dels paralítics cerebrals. En Jaume, recordem, va nedar 4 proves en la categoria S5, els 50 esquenes, 50 lliures, 100 lliures i 100 esquena. Destacar que la prova dels 50 esquena batia la seva millor marca personal fent 1 minut 2 segons, quedant 5è de Catalunya, però amb el sistema anomenat Multidisability, en el còmput de la seva categoria S5 va quedar campió de Catalunya. En les altres proves, en Jaume doncs, també va tenir un paper prou destacat, però no va aconseguir millorar les seves millors marques. La propera cita per en Jaume Monasterio serà als Campionats d'Espanya d'hivern, que se celebrarà els propers 13 i 14 de març a la localitat de Saragossa, on participarà concretament en els 50 esquena absoluts. I encara un darrer punt per destacar que, per fi, ha arribat la primera victòria de la penya d'escacs del Casino Prado a la Divisió d'Honor, ja que en el matx corresponent a la 6ª jornada es va imposar el Sant Adrià per 4-6. Per tant, amb aquesta excel·lent notícia posem a punt i final aquest bloc poliesportiu. D'aquí uns moments, tota l'actualitat futbolística.
A Ràdio Maricel, temps de descompte.
Temps de futbol en aquesta nova edició del Temps de Descompte. Encarem ja aquesta part final del programa. En aquest dilluns 1 de març de 2010 hem d'analitzar com ha anat la 22ª jornada. Un bon empat, sens dubte, el de la Unió Esportiva Sitges aquest passat dissabte al camp del Rocatenc, un camp molt, molt complicat. Un bon empat, repeteixo, en un partit molt treballat, molt físic i després, tot s'ha de dir, d'una setmana força complicada. Vaja, què els hem de dir? De moment, pendents encara de la situació que s'està visquent al club, però Manel Rodríguez, ho escoltaran d'aquí uns moments, ens va assegurar que si es fan les coses amb una certa coherència, ell té previst de seguir fins a final de temporada. Del contrari, com s'acostuma a dir en aquests casos, 2 dies durarem. També parlarem de la victòria del Club de Futbol Suborense. Es trenca per fi una mala ratxa, una ratxa negativa. Ahir els homes de Jordi Serra es van haver d'imposar a un difícil conjunt, com és la Guàrdia, que va donar la cara en tot moment al Municipal d'Aiguadols. Al final, victòria 3-2, i atenció, perquè aquest diumenge visita un camp, sens dubte, també molt complicat, com és el del Vallirana. I farem referència també a la resta de marcadors. Hem de passar de donar-nos un tomb, per exemple, pel grup 8è de la segona territorial, per parlar d'aquesta derrota nova, una més, de l'Internacional 6-2 al camp de la Unificació Prat. I de pas també farem un petit repàs a com estan les coses al grup 12è de la segona territorial. Comencem. I el nostre habitual repàs a la jornada futbolística comença, com sempre, donant un cop d'ull als marcadors de futbol base. Tenim ja l'Albert Lluís en línia. Albert, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Amb l'Albert Lluís, com saben, farem un repàs de marcadors dels equips de la Blanca Subur. Per on comencem?
Pues comencem pel juvenil A. Blanca Subur 3, Martorell 2. Victòria molt peliaguda, ja que els visitants han deixat la pell al camp, arrasant tot el que trobaven al seu pas. Cames, peus, de tot. Al final la victòria s'ha pogut quedar a casa. El juvenil B, Unió Esportiva Sitges 0, Blanca Subur 0. Empat en un partit trist i avorrit. El matx es va poder decidir els últims minuts amb 3 bones ocasions de la Blanca que es van fallar. Cadet A, Barri Santes Creus 1, Blanca Subur 2. Sensacional victòria que ens permet seguir darrere del Barça. No és un espejisme. Anem segons, darrere del Barça, en categoria preferent de cadets.
Ara ja, Albert, és una autèntica realitat, com deies, eh?
Hombre, ara veure jugar aquest equip és una delícia.
I aquest cadet que pot acabar la temporada donant-nos, sens dubte, el que seria la gran alegria.
Bueno, molt bé.
Fantàstic. Seguim.
Cadet B, Castelldefels 3, Blanca Subur 1. Sense sort i amb menys físic, la Blanca ha perdut ja que no ha posat gaires perills a la porteria local. Infantil A, Blanca Subur 5, Sant Andreu de la Barca 0. Ha costat molt obrir la llauna. A 15 minuts del final, el 0-0 ens feia pensar en un mal resultat. Però en aquest quart d'hora que han tret el bon joc i han golejat. Infantil B, Blanca Subur 7, Penya Jove de les Roquetes 2. partit dominat completament per la Blanca, que va fer gols a Dojo. Infantil B. Infantil C. Sant Mauro 1, Blanca Sogur 2. Bona victòria d'un equip que cada dia va a més i està millor. Alevina, Marianao Poblet 1, Blanca Sogur 2. Preciós resultat, amb un partit molt seriós per part de la Blanca. Alevin B, Blanca Sogur 6, Sant Just d'Esvern 1. Partit molt bonic per part de la Blanca, ja que ha deixat la cua i juga millor. Els 6 gols d'avui han estat molt celebrats, ja que han sigut els 3 primers punts que fan aquesta temporada. A la 20C, Mascatarro 5, Blanca Segur 2. Equip més gran es va guanyar no sense que la Blanca es deixés la pell. Benjamina, Blanca Segur 3, Cornellà 0. Gran partit de la Blanca, que ha guanyat a un fort equip. La Blanca ha estat superior en joc. Benjamín B, va ser Olerdo la 6, Blanca Segur 1. Contra nanos més grans, els més petits sempre tenen les de perdre. Benjamín C, Atlètic Vilafranca 3, Blanca Segur 0. Partit molt igualat. La Blanca ha tirat 2 xuts al pal i moltes ocasions desperdiciades. Els locals, amb molta sort, han decidit. Per últim, el 46 campionat local del Nou Pinsbens, amb promeses Remax 6, Mipintor 5, Construcciones Checho 2, 6 a 7, i Òptica Holandesa 3, Interarmari 5. Amb la categoria de pitufos, degut a la poca assistència de nanets, ja que feia un temps que plovia i tot, s'han jugat 2 partits de seleccions perquè els nanos juguessin els que han vingut.
Molt bé, doncs amb aquest apunt pel que fa referència al 46 campionat local del Nou Pinsbens, posem punt i final. Albert, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Bona setmana, adeu-siau.
Sí, igualment, adeu.
Molt bé, els resultats dels equips de la Blanca Sogur ens marquen una setmana més a l'inici del bloc futbolístic del temps de descompte. D'aquí uns instants repassem jornada número 22 al grup segon de la Preferent. Rocatenc 1, Sitges 1, Alcarràs 5, Canyelles 2, Campclar 2, Cervera 0, Pubilla Cases 1, Martorell 1, Horta 1, Torreforta 0, Alcallà 2, Mollerussa 1, Olímpic Can Fatjó 2, Sant Ildefons 1, Vistalegre 1, Morell 3 i Cambrils 2, Viladecans 1. La classificació, i cada cop més líder i cada cop més a prop de la primera catalana, l'Olímpic Can Fatjó amb 53 punts. Atenció, perquè ja li treu 10 punts al segon, que ja no és el Vistalegre, sinó l'Horta. Tant Horta com Vistalegre es troben, però, empatats amb 43 punts. 39 per Pubilla Cases, 35 per Alcarràs, 34 per Cervera, 33 punts per Cambrils, 32 per Campclar, 31 al Catllà, 30 punts tenen Sant Ildefons i Canyelles. Els Sitges el trobem a la 12a posició amb 26 punts, 25 per Torreforta, els mateixos que el Morell i el Mollerussa, 21 per Rocatenc, Viladecans penúltim també amb 21 punts i el Martorell que punt a punt ho tindrà certament complicat per salvar la categoria. Una setmana més, el conjunt del Baix Llobregat és cuer amb 5 punts. Sensació de bon empat el que va aconseguir el passat dissabte a la tarda la Unió Esportiva Sitges al camp del Rocatenc. Bon empat per moltes coses, per tal i com s'havia desenvolupat la setmana, per com s'està visquent una miqueta el dia a dia al club, pendents encara d'un seguit de trobades, a veure si entre tots s'aconsegueix treure l'aigua clara, però esportivament parlant, repeteixo, un bon empat en un camp molt complicat, en un camp amb molt mal estat i davant un rival molt físic. Toni, hi havia incertesa de com respondria l'equip després de tot el que s'està visquent encara a hores d'ara a la Unió Esportiva Sitges, però aparcant per uns moments aquesta situació, repeteixo, esportivament parlant, l'equip es va posar allò, com es diu, al mono de feina, a treballar, sobre un camp impracticable, sobre un, davant un rival, un rocatenc molt, molt físic, un públic que apreta molt. En fi, ho deia el Manel, de notable alt.
Sí, no era fàcil, no era fàcil perquè, com tu has dit, la setmana havia estat mogudeta i era un partit molt complicat, per tot, no? Perquè el camp estava en pèssimes condicions, perquè el Roqueteng és un equip complicat al seu camp, és molt difícil de guanyar allà, i també perquè el públic mossega molt i crida molt, no? I això, d'alguna manera, també doncs, ho va notar l'àrbitre, no? Perquè el criteri de l'àrbitre no va estar correcte. Jo penso que el Sitges va mereixer menys llàstima perquè va estar a res d'aconseguir els tres punts. Ara estaríem parlant d'un Sitges que es trobaria dos puntets del que té més amunt i pràcticament a punt d'agafar-lo, però ens hem de conformar amb un punt molt bo, boníssim, perquè ells van apretar moltíssim en tot, el Sitges va treballar molt, va ser un partit molt físic, molt treballat, i al final va aconseguir un punt per mi d'or.
El partit començava molt bé, al minut 10, una gran assistència d'Oriol Merchant cap a Marc Gargallo, i aquest sobre la sortida del porter feia el 0-1. Repeteixo, les coses començaven molt bé, el Sitges de fet va poder aguantar aquest 0-1 fins pràcticament 9 minuts de la final, tot i que el Roqueteng al minut 53 es va quedar amb un jugador menys per expulsió del dorsal número 6, que va veure la segona targeta groga. Al minut 81, llàstima, una jugada per la banda esquerra va suposar el gol de l'empat, un gol de cap que li donava com a mínim al Roqueteng un punt jugant en inferioritat numèrica. La llàstima també, i s'ho vam comentar amb el Manel quan acaba el partit, és que l'equip no va acabar de lligar bé les jugades de contracop. En recordo una ara especialment de l'Uri, que bé, ho va tenir tot per encarar porteria, però no va acabar de definir bé l'acció. Llàstima, potser Toni va faltar això, no? Marcar el segon, i que bé, aquest gol que va marcar a última hora el Roqueteng hagués quedat en anècdota.
Sí, sí, ho parlàvem allà, el Sitges va poder matar el partit i al final no el va aconseguir, però també es té que ressaltar doncs, que el terreny de joc pràcticament era molt complicat moure la pilota. Donava 25.000 vots, tots els vots diferents.
Irregular, sí, sí.
Molt
sí, sí.
Irregular terreny de joc. És molt difícil. Quan estàs acostumat a una superfície plana, doncs que ja no n'hi ha aquests clots i que realment pots moure la pilota, anar a un camp de gespa així, de la manera que està aquest de Roqueteng, i després de pluja al llarg de tot el dia pràcticament, doncs fa doncs, que era molt difícil sortir a la contra, controlar molt bé. De fet, el Sitges va tenir ocasions per matar, però al final no ho va aconseguir perquè era molt difícil controlar. Ells anaven a totes i fins i tot jo penso que molta vegada fins i tot fins al límit, però l'equip va estar molt, molt correcte, l'equip està molt valent, era molt difícil ser molt valent al llarg de tot el partit perquè ells van apretar moltíssim, a més en tot, amb les mans, amb els peus, en tot, i l'àrbitre va permetre molt amb ells i molt poc al Sitges, a la més mínima al Sitges, doncs en seguida li mostrava falta. I jo crec que després de com ha anat tot i després de psicològicament l'equip, si ho notaria o no notaria aquest partit, sabia parlar si anava a jugar o no anava a jugar, doncs després de tot això el punt és molt bo, el que passa que és això, no? Quan ja pràcticament tens els tres punts, t'empaten el partit i te queda una miqueta aquell mal regust, no? Però també te queda un bon gust perquè l'equip en tot moment va donar la cara i això és molt, molt de valorar.
Problemes també de lesions. Pardo havia de deixar el terreny de joc al minut 17, va haver de ser substituït per en Rafita. Dissabte el Manel comptava amb molt pocs efectius, de fet ens ho va dir quan va acabar el partit a l'entrevista, que s'haurà de fer un esforç per fitxar un parell o tres de jugadors, perquè hi ha alguns fins i tot que tenen o podrien tenir les hores comptades a la primera plantilla de la Unió Esportiva Sitges. Fins al punt que l'Albert Arnalot, el porter suplent dissabte passat a Roquetes, va haver de sortir. La seva presència va ser testimonial perquè va sortir al minut 94 pràcticament quan l'àrbitre estava a punt de xiular a final del partit, no? Però això ve a demostrar una miqueta que la plantilla justeja en quant a efectius.
Sí, sí, molt justeta, i a més al res, al primer minut de començar el partit es lesiona el Pardo.
Sí, sí,
ja té que fer un canvi Manel.
Sí, el Marc Gargallo també va haver deixar el terreny de joc.
Va tenir que entrar l'Uri pel Marc, no? I te quedaves pràcticament sense canvis, no? I clar, al final va tenir que fer un altre canvi i va ser el porter suplent el que va sortir com a jugador. Però però va gestionar molt bé el Manel a tots els jugadors, tot i tenir una banqueta molt justeta, perquè el partit era complicat, podies quedar lesionat en qualsevol moment perquè el camp estava molt irregular i això ho notaven molt els jugadors dels Sitges, no? Però bé, jo penso que tots van donar tot el que van poder. Me va agradar molt el Jacques al mig del camp, déu-n'hi-do el que va treballar, com els jugadors, com l'Àssel. Jo penso que tot l'equip va estar allà. La llàstima és que alguna jugada per la que va tenir l'Uri no va estar una miqueta més viu que els defensors, perquè si no ara estaríem parlant d'una victòria. Però al final no ens tenim que conformar amb aquest empat. Jo penso que és un empat molt bo, boníssim per la Unió Esportiva Sitges, però compte que el Manel deia que si haguessin guanyat els 3 punts, pràcticament era la salvació, eh?
Sí, eren 3 punts que havien de fer bo. L'empat aconseguit feia una setmana aquí a Aiguadols davant el Sant Ildefons, però una vegada més hem de dir que el punt és bo, tenint en compte d'on es ve i de la situació que s'està visquent hores d'ara encara a la Unió Esportiva Sitges. Parlàvem amb Manel Rodríguez després del partit, no només evidentment d'aquest resultat, d'aquest empat, sinó de com s'està visquent en aquests moments la situació a la plantilla, sobre què passarà d'aquí a final de temporada, sobre què farà ell abans no arribi al final de temporada. En fi, són un seguit de preguntes que li fèiem al Manel i ens deia tot això.
És una sensació agridolça, no? Perquè hem tingut la victòria molt a prop. La pena és que, bueno, ells han apretat molt i això avui era d'aquells partits anomenats del risc, no? En el sentit que era complicadíssim, molt de contacte. El camp hem hagut de patir moltíssim, però jo penso que abans de començar el partit el punt era, el firmàvem, mantenim el Rocatenc a 4 punts, si no recordo malament, mantenir la distància, sumem un punt vital. Avui hi ha enfrontaments directes a demà. La jornada de demà és una jornada en què s'enfronten tots contra tots, sobretot la part aquesta que estem aquí amb 4 o 5 punts. Sumar és bo, hem fet bo una miqueta al punt de la setmana passada també i bé, la valoració per mi és positiva. Podria haver sigut millor, llàstima, perquè si haguéssim fet els 3 punts aquí, jo penso que pràcticament teníem mitja categoria salvada, perquè els 3 punts haguessin sigut vitals. Però no ha pogut ser perquè era molt difícil, no? I bueno, estem contents.
La llàstima és que amb el 0-1 potser l'equip no ha sabut lligar bé les contres, no?
Sí, hem tingut 2-3 molt clares, sobretot aquesta de l'Uri, un 3-1, però ha faltat un pèl de sort. També el camp està molt irregular i qualsevol conducció aquí és una loteria, no? No saps mai què pot passar.
Un partit molt, molt físic, eh?
Sí, bueno, avui no hi havia altre remei que posar-se les botes de veritat i sortir al camp a treballar i bueno, hem tingut les nostres, a part del gol, hem tingut un parell de faltes molt ben tirades, penso que hem pogut, ells també han tingut ocasions, això ha sigut un partit, dintre de que no ha sigut un partit de vistós en el sentit del joc, però ha sigut un partit molt emotiu, molt jugat, molt disputat, i penso que en aquests camps has de fer aquests partits.
El Pardo s'ha tornat a lesionar.
La lesió del Pardo és que també té gràcia, no? Un dia que només tinc dos canvis, se'm lesiona el Marc i se'm lesiona el Pardo, no? És que avui també hem vingut molt en precari, hem de fitxar algun jugador, no pot ser que els dies de la tarda ens trobem 14 jugadors aquí. Avui he sigut, en aquest sentit, estic una mica enfadat amb algun jugador i segurament alguna baixa hi haurà, perquè això no pot ser.
Els que no han vingut és perquè no...
Segurament no vindran més.
Val.
Segurament no vindran més perquè no em va del fet de que, bueno, és que m'he posat malalt o és que... M'és igual. El Santi i el Carlitos són baixes ja segures, vull dir, aquests no vindran més.
Una setmana molt complicada aquesta, Manel.
Sí, ha sigut una setmana molt complicada, sobretot per l'entitat. Per nosaltres, o sigui, pels jugadors, relativament, perquè ells han estat una mica al marge, gràcies a Déu, i no s'han sentit... potser tan pressionats com altres vegades. Ha hagut setmanes que ha sigut més complicat entrenar, que ha sigut més complicat motivar la gent, perquè ens hem sentit una miqueta sols i desplaçats, però el jugador aquesta setmana vam entrenar dilluns, fins dijous ja no tornàvem a entrenar, que va ser quan va passar tota la voràgina aquesta, i el jugador, bueno, sí, el que sentia a la premsa, el que llegia als diaris i demés, però com va arribar el dijous, pràcticament més o menys el tema seu estava ja tot parlat i ja se sabia el que hi havia, ells se'ls va explicar per sobre una mica i ens vam dedicar a entrenar. Bueno, el Toni va ser testic que vam entrenar divendres, vam entrenar ahir i jo penso que avui un notable alt per l'equip.
Què ha de passar fins a final de temporada, Manel?
Aquest refereixes a nivell
a nivell esportiu.
Esportiu. Bueno, nosaltres ara tenim que firmar 2-3 jugadors ràpidament perquè anem en precari en quant al número de jugadors. I nosaltres no tenim l'objectiu que salvar la categoria. Jo penso que avui hem demostrat que estem al nivell de qualsevol equip de la categoria. Ara tenim a casa partits molt complicats, hem de ser realistes, el divendres ve el líder i això ens motiva molt i ens dona moltes ganes de poder superar-ho, no? A partir d'aquí hem de veure que la Lliga és molt llarga, com passen els partits, no? Però pensa que fora de casa feia temps que no puntuàvem i potser hem anat a puntuar el posto més complicat, no?
Sens dubte.
I a nivell personal com et trobes, Manel?
Bueno, a nivell personal és una sensació també una mica estranya perquè bueno, el fet de no parlar-te amb el president d'una entitat a la que estàs treballant és
molt trist.
És molt trist, no? I jo tinc molt clar que sento a certes persones, no els hi vull cap mal, però no em tornaré a sentar mai més.
Tu continuaràs fins a final de temporada? O no ho tens clar encara?
Jo continuaré si veig que tot es fa en coherència. Ara jo l'únic que demano a la gent és coherència, que la gent pensi... Jo sempre he defensat el mateix, els Sitges, no tinc una altra... Jo ara fa 2 mesos que no cobro, vull dir, m'he baixat el sou 3 cops jo mateix, no m'ho tinc que dir ningú, vull dir que no sóc sospitós de cap tipus d'interès personal. El meu interès està en l'entitat, sempre ho ha estat, és la meva casa, és el meu poble, és la meva gent, i l'únic que vull és coherència, en el sentit de que tot es faci pensant en l'entitat. Si tot es fa així, jo el que no faré ara és tirar-me del barco i deixar penjat a ningú, encara que potser ens puguem retreure alguna cosa personal. Més enllà dels temes personals està l'entitat. Però clar, si jo veig que la coherència brilla per la seva absència, llavors jo el que no faré és el joc a ningú. Llavors jo el que tinc molt clar és que me n'aniré a casa meva. Però jo penso que les coses van pel bon camí, demà hi ha una reunió molt important també, intentarem que tot es pugui arreglar, jo veig bona predisposició per part de tothom, per la gent que ha entrat i per la gent que no ha entrat, i jo penso que el que no hem de permetre mai és que hi hagi gent que per interessos personals s'estigui a casa rascant la panxa i fotent-se un fart de riure, i gent que estem dintre del club i que som amics i que ens coneixem de tota la vida s'estiguem tirant els trastos. Això és el que no pot ser, i amb això hem de, contra això hem de lluitar, no? Hem de defensar els interessos de l'entitat, cada un que digui el que digui que digui, si s'han d'aclarir coses que s'aclareixin, i a partir d'aquí si podem trobar el millor de tots per fer un club molt fort on no tinguem que viure mai més aquestes situacions que portem ja 2 anys visquent, gràcies a una gestió lamentable i funesta de certs directius que portaven molt de temps al club o porten molt de temps a l'entitat i que realment l'han deixat com un desert.
Vaig intentar parlar amb el Jordi Martínez i ell em va dir doncs, que no volia parlar perquè primer vol parlar amb la primera junta, i una vegada parlin en les 2 juntes, la primera i la segona, doncs després sí que farà declaracions.
Bueno, et dic que demà hi ha una reunió en aquest sentit, de mirar d'apropar una miqueta les postures. Torno a repetir-te, jo veig bona predisposició, sobretot per la gent que està dintre, per la gent de l'escola, tenen molta predisposició a intentar solucionar els problemes. La gent que no està dintre, hi ha punts que s'han d'aclarir molt bé, perquè hi ha sentiments, independentment ja del tema d'entrar o no entrar, sinó més enllà d'això ja s'han sentit una mica, estan dolguts i han de costar postures, s'han de parlar, s'han d'entendre. Jo penso que l'enteniment ha d'arribar. Vull dir, no pot ser que es doni la circumstància de que hi hagi 2 grups de gent amb ganes de tirar això endavant i que ara per rancúnies personals o per problemes personals no s'arribi a un acord, quan la majoria són amics, ho han sigut sempre, i ara doncs, jo tinc molt clar qui és el culpable de tota aquesta situació, que això només té un nom, però hem arribat a aquest punt i hem d'intentar solucionar-ho.
Manel, què queda per fer a la Unió Esportiva de Sitges?
Home, ara el que em queda, t'ho dic sincerament, és salvar aquest equip aquest any. És un repte personal molt gran, perquè des del mes de juny porto treballant en aquest projecte. M'ha costat moltíssim muntar un equip competitiu, ho hem aconseguit. Aquest equip no se l'ha deixat treballar mai tranquil, ni a l'entrenador ni al jugador, sempre han tingut problemes, sempre han hagut històries, des del primer dia que ens han fallat, quan no han sigut en les primes, han sigut en els viatges, quan no han sigut en històries mil. I ara el que intentem és aconseguir la tranquil·litat, l'estabilitat per poder dedicar-nos a més a jugar a futbol i gaudir del futbol, que és el que ens agrada, no? I si ho aconseguim, jo tinc molt clar que a poc anirem tirant endavant.
Ja ho han escoltat, el to de Manel Rodríguez, sens dubte, molt conciliador, molt reflexiu, reflexions sens dubte molt, molt profundes. Toni, el Manel podria, com es diu vulgarment, rajar a tort i a dret, però ell sempre ha optat per aquest to, doncs, conciliador, repeteixo una vegada més, de que les coses arribin a bon port, de que les coses s'arreglin i que ara els que els hi pertoqui, doncs, posin fil a l'agulla per tractar de treure el club d'on es troba. Parlava ell d'una reunió d'avui,
sí,
en què teòricament doncs, han de seguir aquestes converses entre els dos grups, diguem-ho així,
sí,
i a partir d'aquí doncs, el dia a dia marcarà una miqueta el futur. Futur ja no a llarg termini, sinó a curt i mig termini.
Sí, sí, clar, és evident que ara es tracta d'acords. Es tracta de tirar tots del vaixell, del barco, com vulgarment es diu moltes vegades, o del carro, com vulguis, i de fet, clar, per això necessiten doncs, l'acord de tots. Jo no sé quina serà la decisió del primer grup, el que sí que és clar que avui n'hi ha una reunió molt important, no? També és clar, molt...
Hi ha persones del primer grup que probablement, no ho sé, sí que estarien més o menys disposades a col·laborar, hi ha d'altres que potser doncs, estan tan disgustades que han dit bueno, fins aquí hem arribat, aquí ara s'han de conciliar moltes emocions, molts sentiments, en fi,
sí,
s'han de conciliar moltes coses.
Moltes coses, i a més si s'arregla la cosa, si s'arregla tot, fins i tot potser aquestes persones, alguna d'aquestes persones no hi seran dintre de lo que és la junta
o l'organigrama, sí, sí.
Però potser si Manel fa una miqueta de mediador amb aquestes persones, segur que Manel aconseguirà doncs, que aquestes persones molt vàlides doncs, d'alguna manera, des de l'ombra, donguin un cop de mà a la Unió Esportiva Sitges, perquè el seu cop de mà pot ser molt interessant.
Ha sortit, perdó, Toni, un nom a la palestra, el de Narcís Pardo.
Sí, sí.
Per aquells que no ho sàpiguen, Narcís Pardo va ser president de la Unió Esportiva Sitges ja fa molts anys. Estem parlant de potser fa 20 anys,
sí,
pràcticament sí, els que portem en aquesta santa casa.
Ell era el 91.
Sí, sí, sí.
El 91 era president.
Ha sorgit aquesta figura, una miqueta, no sabem en quin paper o amb quines ganes o amb quina predisposició. Es comenta que el Narcís doncs, estava interessat en que aquest grup de joves directius doncs, treballés per el club, però repeteixo que encara no està definit una miqueta quin ha de ser el seu paper, si és que ha de tenir algun en un futur o no.
Home, ell d'alguna manera, per lo que nosaltres sabem, ha fet una miqueta de mediador amb el primer grup perquè doncs, tot va ser a bon port i que n'hi haguessin bons acords, perquè ell està molt conforme amb el primer grup. Potser millor no està tant amb el segon, però cadascú faria la seva feina, no? El que passa que, bé, ell també fins i tot doncs, no li importaria si tingués que ser president, però clar, per ser president ell doncs tenen que passar alguna que altra cosa. Per exemple, no seria el que és actualment, que és el Juan Cruz, però no sé si ara per ara el camí serà aquest. El que sí que ara per ara el que ell vol és un bon acord entre uns i l'altre i que es tiri davant. Això és tot el que nosaltres sabem. I clar, ell és un mediador com lo és el Manel, i jo penso que la figura del Manel dintre de tot la Unió Esportiva Sitges és molt important. Estar en Manel se pot aconseguir moltes coses. Evidentment, ell ho ha dit ben clarament. Si el projecte és adient, endavant, però si no, tinc les hores comptades.
Sí, sí, és evident que les coses a partir d'ara han de ser tan clares com l'aigua, transparents.
Transparents.
Transparents. I té molt clar, evidentment, com han escoltat, que certes persones han de desaparèixer del club perquè ell, doncs, segueixi endavant.
Sí, sí, perquè si aquesta persona no se'n van, ell sí que se n'irà.
Sí, sí,
això
sí,
és
sí.
Claríssim, eh? I jo penso que ara,
clar,
per ara...
Hi ha una temporada que s'ha d'acabar, hi ha un partit molt important diumenge perquè ve l'Olímpic Can Fatjó,
el líder,
municipal d'Aigua Dols.
El líder.
Clar, i ara una miqueta el que es necessita és tranquil·litat, tot i que ell deia que la setmana, dintre de la dificultat, el primer equip, doncs, una miqueta es va poder mig aïllar, no?, de tot aquest rum-rum.
Sí, sí, i a més...
Més enllà de que els jugadors, doncs, puguin escoltar, puguin llegir, etcètera, etcètera.
Clar, és evident perquè, clar, la notícia és l'ordre del dia i es parla d'això, no? Però bé, jo penso que l'equip va fer la seva feina, la feina va ser molt positiva perquè van poder guanyar els 3 punts i al final se va aconseguir un, que el camp de Roquetenc no és fàcil, gens fàcil, i crec que ara els altres tenen que fer-la, també seguir-la, no? És interessant acabar aquesta temporada, és interessant mantenir la preferent, molt interessant, més del que la gent s'imagina, perquè a més n'hi ha un equip de futur, n'hi ha nanos que la majoria són de per aquí a prop, i és molt interessant mantenir tot aquest bloc. És, jo diria, primordial mantenir l'entrenador, perquè penso que Manel és la persona idònia en aquest projecte, ell l'ha portat tot, i la Unió Esportiva Sitges, molts punts que ara estan d'alguna manera... Jo,
a l'aire, sí,
a l'aire, es pot solucionar sempre quan la figura de Manel Rodríguez estigui aquí.
Per tant, recapitulem i acabem. Pendents, sobretot, d'aquesta reunió o d'aquestes reunions que encara s'estan produint, pendents que un cop es formi la Junta com a tal, doncs aquesta nova Junta es manifesti, es pronunciï,
sí,
sigui a través d'un comunicat, sigui a través del que sigui, però que es manifesti, que digui qui són, què volen fer i què ha de passar. I a partir d'aquí, doncs, som-hi.
Sí, sí, sí. Som-hi que no n'hi ha temps,
sí, sí,
que
sí,
es té
sí
que treballar i que, sobretot això, nosaltres portem més d'una setmana estirant del fil a la nova Junta, sobretot aquest comunicat de cara a nosaltres per saber les intencions d'ells, que tant de bo s'arregli tot i que tant de bo arribi aquest comunicat, perquè de fet sabrem les seves intencions, perquè de moment el que nosaltres sabem és el que escoltem, no el que ells manifesten.
I a cap i a la fi, un mitjà de comunicació no deixa de ser una miqueta la veu cap als socis, i són els socis els que veritablement han de saber qui els dirigeix, qui està dirigint el club i quines són, repeteixo una vegada més, les seves intencions.
Correcte.
Són els socis, això que quedi molt clar. Nosaltres som una miqueta la veu pel que ens manifesten, pel que podem llegir, pel que podem explicar, etc, etc. En fi, ho deixem aquí. Seguirem fil per randa una miqueta la situació de la Unió Esportiva Sitges i en parlarem de ben segur al llarg d'aquesta setmana. Deixem la preferent, deixem els Sitges, anem a repassar ja ràpidament la jornada número 22 al grup tercer de la primera territorial. Dèiem, repassarem d'aquí uns moments el grup tercer de la primera territorial. Abans de tot plegat, però, ens quedava per escoltar un tall de veu, unes declaracions. A un servidor se li ha anat una miqueta el món de vista. Parlàvem també en acabar el partit entre el Roquetenc i els Sitges amb el capità. Volíem saber una miqueta quines eren les seves impressions del partit en si i de la situació que s'està visquent hores d'ara al club Carlos Jacques. Doncs molt sincer, com sempre. S'ha de seguir treballant, l'equip està complint, esperem que ara doncs, les coses acabin bé perquè el que l'equip vol fer és jugar a futbol, que es parli de futbol i no d'altres històries.
Sí, ya lo sabíamos, el partido este que iba a ser así, porque en el campo de nuestro fue igual y ganó por un gol de penal y bueno, la lástima que nos convirtieron al final, pero bueno, un punto, la verdad que muy trabajado, muy orgulloso por mis compañeros que dejaron todo en el campo y por suerte sacamos un punto que nos va a servir para largo de la liga.
La lástima es que, lo decíamos con el míster, no se han acabado de ligar bien las contras, ¿no?
Bueno, tuvimos la verdad que varias contras que si hubiéramos aprovechado bien era otro resultado y más amplio. Pero bueno, se sacó un punto que era lo que veníamos acá a trabajar y a por lo menos no perder porque lo necesitamos. Ellos también están abajo y sabemos que es un rival casi directo y bueno, por suerte tranquilo para la otra semana. Y ganar en el campo nuestro.
A un punto ahora lo decía el Manel, que se ha de valorar en su justa medida, ¿no? Después de todo lo que habéis vivido, sobre todo venimos de una semana muy, muy difícil, ¿no?
Sí, la verdad que venimos de varias semanas.
Bueno, una, no, varias.
Varias sí, semanas, sí. De varios meses, sí. Desde el año pasado que estamos así. Bueno, sí, es complicado no hablar de fútbol porque nosotros lo principal es jugar en el campo y mostrar lo que tenemos en el campo. Bueno, lo que pasa exterior también afecta un poco porque también va quemando un poco de cabeza y también no estás concentrado solamente en el fútbol. Bueno, esperemos que se arregle esta semana y que sea para bien del Siche y para bien nuestro porque creo que el grupo está trabajando bien y se merece todo para poder seguir peleando más arriba que creo que lo merecemos.
Lo peor de todo, Carlos, es esa sensación de incertidumbre, ¿no? que rodea al club.
Sí, claro, eso es que la incertidumbre esa es mala porque estás pensando en otra cosa menos en el fútbol. Y como te dije, nosotros venimos, entrenamos 3 veces a la semana y se habla muy poco de fútbol en el vestuario y la verdad que queremos que se acabe eso para hablar de fútbol y demostrar en el campo todo lo que estamos haciendo, que lo estamos haciendo con mucho esfuerzo y con muchas ganas.
La Junta ha hablado con vosotros, ¿no?
Sí, ha hablado y bueno, la semana que viene se va a presentar toda la Junta y bueno, hablaremos, pero ya está todo medio claro. Y bueno, vamos a ver qué pasa, que sea para bien del Siche y también es todo, ¿no? También va a ser bien para nosotros.
De hecho, han hablado las dos, la primera Junta y la segunda.
Sí, sí. Bueno, eso la verdad que vamos a tratar de jugar en la... hacer lo que nos toca, que jugar al fútbol. Lo de afuera se tiene que encargar afuera y ahora antes no había ni un dirigente para llevar al club y ahora se pelean. Bueno, pero bueno, mejor que sea así, que se pongan de acuerdo y que sea para bien del Siche.
Objetivo, acabar bien la temporada, que el equipo se salve y que todo el mundo pues prometa lo que o que cumpla lo que ha prometido, ¿no?
No, eso sin duda que lo que nosotros queremos es salvarnos lo más rápido posible. Trabajar y a sacar los puntos posibles para estar tranquilo y después, obviamente, que todo lo que se prometió, esperemos que se cumpla, porque nosotros, como te dije, estamos trabajando todos los días de entreno y se ve en el campo que somos un equipo aguerrido, que no da pelota por perdida y bueno, ojalá que siempre... Es bueno que tengas una recompensa.
Desde luego, el jueves, en la última reunión que hubo, se comprometieron con vosotros a cumplir. Siempre y cuando vosotros cumplís igual, ¿eh?
¿No? ¿Es eso?
Sí, sí.
Y vosotros estáis totalmente de acuerdo.
Sí, sí. Nosotros estamos cumpliendo. Como todo, como desde el año pasado que cumplimos y salvamos la categoría en el último partido. Y este año creo que por distintas cosas estamos en esta posición que está abajo. Pero creo que nosotros estamos cumpliendo a mil por mil porque estamos trabajando y estamos yendo a entrenar con todas las complicaciones que hay. Bueno, la verdad que ya lo hablamos en el vestuario que queremos hablar de fútbol, porque nosotros venimos a jugar al fútbol y lo demás ya se nos escapa a nosotros, se nos escapa y mejor para todos, que se empiece a hablar de fútbol.
Doncs això és el que deia el capità de la Unió Esportiva Sitges, Carlos Jacques, tot just en acabar el partit de dissabte passat a Roquetes. Quan més es parli de futbol, molt millor. El que anàvem, d'aquí uns moments, ens toca ja posar-nos de ple en el grup tercer de la primera territorial. I el primer que hem de fer és repassar ja els marcadors que ens deixa aquesta 22ª jornada. Penya Barcelonista Anguera 2, Base Espirall 1, Marianao B 2, Sant Mauro 2, Penya Barcelonista 5 Roses 2, La Múnia 3, Sant Joan d'Espí 0, Espluguenc 2, Carmelo 0, Martinenc 3, Barceloneta 3, Vallirana 1, Suburense 3, La Guàrdia 2, Vilanova B 1, Cervelló 0 i Ribes 1, Joventut Prat 3. La Líder el Martinenc amb 45 punts, ha seguit molt de prop per la Barceloneta amb 44, 41 per la Penyanguera, 39 per Joventut Prat, 36 Sant Mauro, 33 Espluguenc, 32 el Base Espirall, 31 punts sumen el Vallirana i el Cervelló, 30 per Carmelo. La penya barcelonista 5 Roses té 29, el Vilanova B 28, el Sobrense que és 13è amb 26 punts, a un punt de la Múnia que en té 25, 23 el Ribes, i tanquen la classificació la Guàrdia amb 20, el Sant Joan d'Espí amb 19 i el Marianao B amb 15. I és que ens trobem ja en una fase del campionat en què els punts comencen a ser no d'or, no, sinó de molt més, si és que es pot dir així. Toni, ahir la Guàrdia li va posar les coses molt difícils al Sobrense. El Sobrense volia trencar com fos aquesta ratxa negativa de resultats i al final victòria 3-2, però repeteixo, la Guàrdia va dir compte que els de baix també apretem.
Sí, no, ara es notarà molt i són conscients de la importància que té per als equips d'on sortir del pou, no? Perquè són conscients de que el campionat ja se va acabant, que en poques jornades ja s'ha avançat moltíssim, és una recta final important i ningú vol estar a baix perquè ningú vol perdre categoria. La Guàrdia ja dèiem que és un equip que ha millorat molt, lo vam veure ahir. Jo penso que és un equip molt seriós, té bon delanter, potser el més fluixet és la defensa, va treballar molt, va posar moltes dificultats al Sobrense. El que passa que el més important per al Sobrense era, ja no dic jugar bé, que es va veure una gran primera part i fins i tot una acceptable segona part.
Una primera part molt oberta,
Molt oberta, totalment oberta.
Com es diu en aquests casos, els dos equips es van treure la careta i van dir, bueno, anem a jugar de tu a tu, molt oberts, amb ocasions, amb molta perill a les dues porteries, i es va veure una primera part molt, molt maca.
Sí, molt maca. La segona va ser diferent, però també va ser degut al resultat bastant molt, molt interessant, i el més important era això, no? Sumar els tres punts, perquè eren conscients de que algú de los que estaven jugant, d'alguna manera perderia i el Sobrense donaria un pas. La prova la tens en que és tan important el fet d'assegurar els punts de casa que el que asseguri els punts de casa té molts números per mantenir la categoria. Ahir hi havia un equip que jugava a casa també, que era el Ribes. Aquest no va poder guanyar, va perdre, i el Sobrense s'ha beneficiat d'això. És superimportant perquè d'aquí dues setmanes aquí ve la Múnia. La Múnia i el Sobrense estan allà.
Sí, sí, en un mocador, com es diu, 26 si el punts Sobrense, 25 la Múnia. 25. La Múnia que ha reaccionat des que va arribar un senyor que es diu
Josep Penyes. I que d'alguna manera també s'ha notat, no? Perquè han fitxat un delanter del Moja, que el Moja l'ha notat moltíssim, i a més també el Vinga, un jugador doncs, que no cal descobrir-lo, perquè ell mateix ja ha dit el que és capaç de fer, i clar, amb tot aquest reforç la Múnia va cap amunt, no? Té un superequip, no? Però bé, el Sobrense, quan vingui la Múnia aquí d'aquí dues setmanes, doncs si lo guanya, donaria un pas molt important. I amb això es diu clarament la importància que té els punts de casa, més que fora, perquè el diumenge que ve vas a Vallirana. Vallirana és un equip que està molt ben col·locadet, un equip que ve de perdre, i evidentment sortiran a guanyar. I el Sobrense farà tot el possible, si pot sumar seria molt important, però jo penso que la importància està aquí, al Municipal d'Aiguador. Aquí no se poden escapar cap punt més, i si aquí s'asseguren tots els punts, el Sobrense mantindrà la categoria. Per mi, els tres punts d'ahir són tan importants que ja no el joc, sinó els tres punts. I això se nota la classificació avui. El Ribes ha perdut i el Sobrense l'ha sobrepassat.
Començava marcant el Sobrense un gol de David Granados, empataven ells. Partit en què alternatives, ara marques tu, ara marco jo, Juanma feia el 2-1, el Sebi també en una gran acció feia el tercer. Ells tornaven a fer el 3-2, amb aquest marcador acabava la primera meitat, i a la segona ocasió, a una i altra porteria, tot i que ells van començar molt forts, van jugar d'una manera molt oberta, molt valenta, i van posar molts problemes.
Sí, els primers 10 minuts doncs, van tenir ocasions, però també cal valorar que el Sobrense va tenir una pilota al travesser de Granados, també una pilota que Granados tot sol davant de porteria va veure la porteria massa gran i
la va voler clavar,
i al final doncs, se va anar fora. El Sobrense va tenir les seves opcions, com la va tenir la Barceloneta, la Guàrdia, però el que sí que cal dir que el més important per Sobrense, i jo penso penso que per tots els jugadors eren els tres punts, i era el neguit, no?, de mirar que ells no marquessin i a veure si podem marcar nosaltres i acabar guanyant. Al final va ser així, i jo penso que es donava un bon pas, i com jo he dit sempre, si assegurem el punt de casa, tenim el camí pla. Uh-huh. Si ahir arribem a empatar o perdre, haguessin donat un pas cap a darrere. Com van guanyar, van donar un pas molt important a davant.
Molt de públic ahir al Municipal d'Aiguadols, algun que altre brètol va tirar un petard,
sí,
a la primera part, em sembla que va ser. Va haver també una miqueta allò de discussions entre les dues aficions, la sang sortosament no va arribar al riu, però en qualsevol cas, molt de públic, també és destacable que Aiguadols presenti també un bon aspecte, i ara venen partits en què, com per exemple proper amb la Múnia, també es preveu que sigui calent en aquest sentit.
Sí, sí, molt calent, a més, la Múnia són dos equips que es coneixen molt bé, sobrense la Múnia, arrossega també molta gent a fora, ja no pas tant al seu camp, que també déu-n'hi-do la gent que va, sinó fora, i és el que va passar amb la Guàrdia, el dia que nosaltres vam anar al camp de la Guàrdia n'hi havia molta gent, i cridaven i mossegaven, i això es va notar ahir, que el Municipal, doncs ahir, realment l'aspecte del Municipal era impressionant, no? Uh-huh. I això és bo, no? Això és bo de cara a aquesta recta final, perquè tots els equips, com hem parlat abans, són conscients de lo molt que es juguen i no volen perdre l'oportunitat.
Molt bé, doncs al final, com dèiem, victòria 3-2 de la Sobrense davant la Guàrdia, i parlàvem, com sempre, al final de partit amb l'entrenador Jordi Serra, que ens deia això.
Sí, bueno, casualment, pues, ho hem comentat abans del partit, que el partit d'anada ja va ser una miqueta així. Recordo que els primers minuts ells ens van tancar la nostra àrea i vam patir moltíssim. El problema que havíem parlat d'ells és que la defensa els hi falla molt. Ells tenen un bon mig al cap, a sobre els hi millora molt quan avancen el Jordi, aquest home que ha jugat avui la primera part de central, i ells amb el porter amb llançament llarg a la segona part ens han anat aculant, i és cert que el primer quart d'hora, 20 minuts de la segona part, ells han tingut ocasions claríssimes, que una vegada pues, el Candel, una altra vegada l'Albert i alguna jugada pues, que ha anat fora, pues, hem tingut sort de salvar el resultat, però després ells també hem patit alguna jugada com el que el Salidor normalment encerta, avui pràcticament no ha tocat ni la pilota, i una jugada del xino que ha anat al larguero, no?, al travesser, i bueno, ha sigut un partit, ja et dic, la primera part ha sortit boja, amb molt ritme, ells els és igual quan es fiquen sota el marcador, ells segueixen treballant, ells els és igual ser 10, 9, 8, són equips d'aquest estil, de que no paren de bregar fins al final, i a sobre, pues, ja et dic, a davant, amb bons jugadors, per exemple, pues, el Reixit aquest era bon jugador, l'aguantava molt bé i hem patit molt, sobretot amb els llançaments llargs del porter d'ells.
Ha faltat marcar el quart, no?, amb aquestes dues o tres ocasions que ha tingut l'equip ara a la segona part, aquest gol que tempera una miqueta els nervis, no?
Sí, perquè bueno, llavors hi ha hagut un moment a partir del minut 35 que ja bueno, hem fet els canvis, hem intentat reforçar l'equip, sobretot per entrar des de la segona línia, perquè ell tirava la defensa bastant amunt. No ha pogut ser així, hem buscat intentar solventar el partit amb el Salido, trobant els defenses cansats, i bueno, avui no ha tingut el seu dia, no? Però bé, haguéssim pogut matar el partit, però almenys no ens l'han empatat com ens solia passar últimament, o empatar o quan el teníem empatat perdre'l, no? Com va passar a Cervelló, que no vam aguantar el resultat ni 5 minuts. Avui a l'equip la segona part la s'ha pogut patir, és cert que no hem jugat massa bé a futbol la segona part, però bé, el futbol a vegades és això, no? El que necessitàvem ara, i ho parlàvem amb el Manu, avui abans del partit eren els punts, fos com fos.
Uh-huh. I els averatxos comencen a ser importants també.
Sí, bé, nosaltres amb la Guàrdia doncs, hem guanyat els dos partits, un gol a baratge a favor amb aquest equip. Llàstima que amb el Ribas doncs, vam perdre'l. Ara doncs, falta encara Vilanova, la Múnia, hem d'anar a Marianao, que encara no ha dit adeu. Tenim el gol a baratge guanyat amb el Sant Joan d'Espí. Però bé, ara ho parlàvem amb el Ricard Salmerón, l'entrenador que està entrenant al Vallirana. I bé, se suposa i s'especula que poden baixar fins a 6 equips, no? Per tant, hem de fer 42-43 punts, eh? Vull dir que ens queda molt camí per fer i ens hem de fer molt forts aquí a casa i bé, pues, guanyar els partits que ens queden aquí, aconseguir pescar algú fora ja, pues, per què no a Vallirana, que és un camp que ens pot ser propici.
Jo parlava d'assegurar els punts a casa per això, no? Perquè com a mínim tu dius 42-43, però jo diria 45-46 o 48 puntets, no?
Sí, a lo millor penses que t'has salvat i al cap d'una setmana o dues et diuen mira, noi, que estàs a segona regional, no? Això no se sap, aviam, és la cosa de que aquests equips de tercera divisió baixin tants catalans, espero que algun reaccioni i se salvi, perquè clar, descompensa les altres categories, no? Però nosaltres hem de treballar per anar partit a partit, sumar, i bé, doncs ara ens toca, ja dic, pensar en Vallirana, que serà una altra guerra distinta, és un equip que li agrada jugar a futbol, amb un camp amb unes dimensions tremendes, que normalment saps que sabeu que ens costa molt jugar en camps tan grans com a Sant Mauro, com a Vallirana. Aviam si aconseguim d'una vegada per totes fer un bon partit amb, un, amb una bona superfície.
Potser el problema és que, ho dèiem divendres, ho comentàvem amb el Toni, que els equips de baix també estan apretant, no? Estan, estan espitxant fort, eh? Equips com el Ribes, com, com la Múnia...
Estan derivint els seus partits, el Vilanova ve i el Vilanova va jugar contra el Cervelló i el Ribes...
Guanyat.
Sí, ha guanyat el Vilanova, 1-0. El que no sé què ha fet el Ribes contra el Joventut Prat, aviam, nosaltres necessitàvem guanyar. És bo potser que el Cervelló encara no acabi de destacar-se, no sap mai... Només tenen 31 punts o 32, o sigui que encara no estan salvats. El Carmelo avui també ha perdut. El Cinco Roses sí que és un mal resultat, que el Namunia guanyés, òbviament. El Namunia ens interessava que perdés, però el Cinco Roses es torna a involucrar en la zona. En tenim a 3 punts i hem d'anar a casa seva. Poden passar moltíssimes coses i pot passar que el Sobrense baixi de categoria, però nosaltres hem de lluitar per no, perquè no sigui així. Aviam, si fossin 3 segurs que baixessin, quasi et podria assegurar que el Sobrense se salvaria, però amb aquesta circumstància afegida de, dels descensos compensats, s'haurà de treballar i moltíssim, però bueno, els nanos ho estan fent, eh? Vull dir, ara recuperem també la setmana que ve el David Rossell, que ja torna del seu viatge a Argentina, i és un jugador que ens pot donar bastant equilibri als restants partits fins a final de temporada.
Mm-hmm. Sobretot assegurar els duels directes, no? Comentàvem la importància de l'Averaix amb equips com la Guàrdia, com el Sant Joan, el dia que vingui aquí la Múnia també, doncs, això, fer-se fora aquí.
Sí, perquè la Múnia, si us doneu compte, doncs, ha fet ara d'una manera doncs, lògica per ells, però lògica per el que s'està visquent al món del futbol, no? Amb inversions de jugadors, pràcticament, si mires, tenen un equip de pràcticament de tercera divisió, per dir alguna cosa, perquè Mingas, Arturo, un nano que ha fitxat de l'antecentro que es veu que és molt bo, els que ja tenien, és un equip fet a base de talonari, no sé fins i quan els hi durarà, jo... Intentaré treballar perquè conec com són aquests jugadors, sé que serà molt difícil, però nosaltres en la Múnia aquí l'hem d'intentar guanyar i crec que són capaços de fer-ho. Però ara no ens hem de saltar el partit de Vallirana, que sabem que aquí el vam guanyar, però ens va costar moltíssim. Per mi tenen un senyor equip i un equip que dels que m'agrada, perquè deixa practicar el futbol i és un equip que li agrada molt manegar la pilota per terra, no? I ens pot anar bé també aquesta circumstància.
Les valoracions post-match de Jordi Serra, valorant evidentment doncs, amb gran satisfacció amb aquests 3 punts aconseguits ahir pel Sobrense. Toni, diumenge Vallirana.
Sí, serà... Ahir teníem
l'entrenador
sí. del Vallirana veient el partit. Home, serà un partit complicat també, com tots.
Aquí el Vallirana, lliure. Recordo, va perdre 2-0, però ostres...
A mi m'agrada molt. Fins i tot m'agrada més que el Cervelló. El que passa que era un equip més obert. Treballava molt, me va agradar moltíssim, el que passa que li va sortir un partit al Sobrense, sobretot en els últims minuts, molt bon. Me recordo els 2 gols de David Granados, que li va donar la victòria al Sobrense, no? No serà fàcil allà.
David Granados que sortia de la banqueta.
Sí. I no serà fàcil, el sumar allà. El que passa que jo penso que si es juga una miqueta en cap, com es va fer a Cervelló, Sobrense té moltes opcions. El Cervelló vam fallar en algunes cosetes puntuals que li va donar la victòria al Cervelló. Si es analitza tot això i es valora tot això una miqueta i es corregeix una miqueta, jo penso que el Sobrense pot aconseguir un resultat bo perquè ve d'un altre resultat bo. Jo crec que el resultat d'ahir li pot motivar molt el fet de mirar de puntuar el camp del Vallirana.
Doncs, com dèiem divendres, els de baixa apreten, fins i tot no podem descartar el Marianao B, té ja 15 punts, tot i que ho té molt, 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 molt complicat i aquesta temporada doncs, poden perdre categoria més de 3, més de 4 i més de 5 equips. Estarem atents a aquests compensats que tinguin lloc a final de temporada, però una vegada més els partits de casa, els partits d'Aigua Dols, resultaran fonamentals.
Imagina si és important el partit de la setmana que ve, també, al Camp del Vallirana, perquè el Vilanova juga amb la Guàrdia. Després de veure com hem vist la Guàrdia, que jo ja me va agradar allà, però m'ha agradat més aquí, doncs el Vilanova no ho tindrà fàcil. Si el Sobrense suma i el Vilanova no suma, podem passar a un altre rival. És que a partir d'ara tots els partits són molt importants.
Són finals, com es diu en aquests casos.
Sí, ja juguem finals.
Anem acabant. Un petit tom pel grup 8è de la segona. L'Inter va tornar a perdre, 6-2 al camp de la Unificació Prat. un nou capítol d'aquest equip que també navega.
Sí, sí.
Diguem-ho així de clar.
I molt.
Va començar amb un entrenador, en va fitxar un altre, aquest ja no hi és, el que l'havia de substituir també ha plegat, en fi, un cacau d'aquells importants.
Sí, el...
No hi és Pedro Varela, no hi és Gerardo Rojas.
No, ara ho porta un senyor que tenia que portar un juvenil que vam fer, que vol,
sí, s'ha parlat fins i tot de la creació d'un
sí,
juvenil
de l'Inter. Sí, que ve. L'Inter està passant un mal moment. Jo penso que a partir d'ara es tindrien que parlar. Hi ha una persona, ja no tal un president com és el Ricardo, que està ja estirant de la nau, jo penso que està molt sol aquest home, i que algun plantejament es tenen que fer, fins i tot gent que abans estava i ara no, si volen continuar amb aquesta entitat, perquè si no, realment ho tindran molt malament, perquè cada vegada passen coses. La setmana passada doncs va succeir tot això que ha portat a que el Gerardo marxés de l'equip, i ara doncs es trobessin que no tenen ni entrenador i l'ha tingut que agafar aquest senyor, que serà el que l'any que ve tenia que portar el juvenil. Venen de perdre 6-2, això serà la tònica a partir d'ara i fins al final, perquè de fet l'Inter no sap el que és guanyar i ha guanyat un partit i l'han tret els punts. Doncs molt malament ho té l'Inter, i alguna cosa tenen que fer tots, no una persona sola, tots, si volen continuar, si no, puf, ho veig molt malament.
On sí estan molt maques les coses és el grup 12 de la segona, Toni, el Cubelles, que aquest cap de setmana ha donat un nou pas cap a la primera territorial, es va desfer 4-1 del Moja, el Molanta va ensopegar, si es pot dir així, va empatar 1-1 amb el Vilafranca Atlètic. A partir d'aquí es continua establint aquesta lluita de 4.
Sí, sí. Sí, el que passa que jo veig ara més clar el Cubelles. Ho veig més clar perquè jo l'he vist darrerament com juga el Cubelles, i ja ho deia, no? Si el Cubelles és més regular a la primera, a la segona volta que a la primera, el Cubelles tal com ho juga es pot portar de carrer el campionat. De moment, jo me recordo que al Nadal el Moja li portava 9 punts, i ara ja l'ha enganxat, i fins i tot a la setmana que ve lo pot superar, no? El Moja estarà allà, igual que estarà el Molanta. El Molanta té que, sobretot, no pot deixar de sumar punts a casa. La prova la tens ahir, va empatar amb la Fundació Atlètic Vilafranca 1-1, i això li dona doncs que ara ja està a 3 punts del Cubelles. I a partir d'ara la cosa s'ha posat molt emocionant. N'hi ha 4 o 5 equips allà, però jo crec que és cosa més de 3. Per mi és el Cubelles, Moja i Molanta.
Cubelles que va a rima de rècord, eh?
Aquests van...
ja 83 gols,
van impressionant.
Té un golejador com és Francesc, que també en porta 20 i pico, en fi,
sí, sí,
espectacular.
26 gols, 27 gols porta Francesc, van impressionant, que se l'han cregut molt ara de que poden fer-ho. De fet, juguen molt a futbol, perquè és un equip que m'agrada molt. Jo l'he vist jugar a Cubelles, no l'he vist a fora, però sí a Cubelles, i si juguen d'aquesta manera, doncs ho tindran bastant bé. De tota manera, jo penso que... és que, a més, el calendari també és molt bo per ells, perquè allà a Cubelles té que anar al Molanta. El Cubelles tan sol té que anar al camp de l'Atlètic Vilafranca. Els altres rivals directes tenen que anar al camp del Cubelles, i això, si el Cubelles sigueix tan regular al seu camp, té molts números per aconseguir el campionat. Però, clar, queda aquesta recta final, i a partir d'aquí el primer que falli és el que es quedarà a la cuneta, i els altres lo superaran. Per això és tan important ara per ara estar allà motivats i camí endavant.
I atents. Doncs amb això acabem. Amb el repàs futbolístic de la jornada posem punt i final a aquesta nova edició del Temps de Descompte. Toni, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Que vagi molt bé, bona setmana, ens retrobem dimecres, i a tots vostès també moltíssimes gràcies. Arribem a les 9 dimecres, més futbol. Adéu-siau.